Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Crítiques del doctor Manuel Cervantes a la lentitud amb què s'està duent a terme el procés de vacunació a Sabadell i tota Europa. A la ciutat només 17.500 persones han completat la pauta fins ara. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí ha afirmat que encara hi ha molt camí a fer si es vol arribar abans de l'estiu al 50% de la població vacunada.
Anem tard, però si ara podem accelerar el ritme a l'arribada de noves vacunes, doncs probablement podrem arribar al 50% de la gent vacunada, però no ens oblidem que de moment estem al 20% de la gent amb una dosi i per sota del 10% amb la gent que s'ha vacunat completament. O sigui, ens queda molta feina.
Malgrat això, reconeix que la vacunació ha ajudat a controlar la pandèmia en els últims mesos. La quarta onada no està sent tan virulenta com les anteriors, la qual cosa s'ha traduït en menys ingressos a l'hospital, també a la unitat de cures intensives. A dia d'avui, el Taulí té 110 pacients amb Covid-19 ingressats, dels quals una desena necessiten un respirador. És dimarts 27 d'abril, comencem.
Titulars.
Els sabadellencs hem reciclat prop de 4.000 quilos de vidre el 2020. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Si dividim la xifra, són gairebé 18 quilos d'envasos de vidre per persona a l'any. Encara, però, hi ha marge de millora. Així ho ha apuntat el tinent d'alcaldessa de recollida i tractament de residus, Jesús Rodríguez.
Les dades que tenim és que hem millorat una mica, però jo crec que hem de millorar més i ens hem d'adaptar a les normes que marca la Unió Europea sobre el tema de reciclatge. I això és un dels temes pendents que té la ciutat de Sabadell i nosaltres des del Departament de Servei de Neteja Viària, Recollida i Tractament de Residus, pues és el que impulsarem en aquest pròxim any i poc.
La implantació de la recollida porta a porta en alguns àmbits pot ser una manera d'incentivar el reciclatge de vidre a la ciutat.
Durant aquest informatiu també abordarem les implicacions del final de l'estat d'alarma, la incidència de les malalties intestinals infeccioses o l'obra de teatre familiar La Faula de l'Esquirol. Serà tot just abans de donar pas a la informació esportiva que avui arriba amb bones notícies sobre el Sabadell. El centre d'esports ha tombat el Mallorca i s'acosta una mica més a la permanència. Ara, a 2 punts.
Tot en el dia que es va saber que el públic podrà tornar en les últimes jornades del campionat als estadis si Sanitat dona el vistiplau a la proposta del govern i la Lliga. En parlarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís amb el director general arlequinat Bruno Batlle.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir pàgina de serveis. I comencem amb la previsió del temps que ens espera de cara a les pròximes hores. Esther Batalla, molt bon dia.
Hola, bon dia. Iniciem el repàs meteorològic amb aquest dimarts marcat per la nuvolositat, abundant sobretot a la meitat nord del territori i, a més, amb el creixement de nuvolades al centre del dia. De fet, s'esperen ruixats i xàfecs a zones de muntanya i són possibles a la resta del territori, especialment al Terç Oest, perquè, a més del creixement de nuvolades i de la nuvolositat ja present, aniran arribant durant la tarda més nuvolositat, més nuvolada, des de l'Aragó cap a punts de la franja de Ponent. S'espera, a més, que aquesta precipitació en forma de xàfecs a punts de muntanya pugui ser localment moderada i acompanyada de tempesta, no només al Pirineu i Prepirineu, sinó també a punts de l'interior del quadrant nord-est i especialment al massís del Port. D'altra banda, la temperatura avui quedarà en valor, són molt semblants als d'ahir. Parlarem fins i tot de màxima que podria pujar lleugerament en algun sector, per exemple, del terç sud del territori. I, d'altra banda, de cara a demà i demà passat encara es mantindrà la inestabilitat, però cada vegada amb menys nuvolositat. Demà hi haurà una miqueta més d'ullades de sol i especialment de cara a dijous. Encara, això sí, amb ruixats i xàfecs i demà fins i tot amb tempestes més probables, especialment a l'interior del quadrant nord-est durant la tarda. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
la situació del trànsit. A aquesta hora hi ha força tranquil·litat a la xarxa viària catalana. Només hi ha problemes a la A2, a l'autovia A2, a l'altura de Castellolí, en direcció a Lleida, per l'avaria d'un vehicle. Això provoca algunes retencions a l'altura del quilòmetre 555. I quina és la situació al transport públic? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 5 minuts i mig de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La vacunació a les persones grans, tot i que encara està molt per sota del desitjat, s'està notant en una millora de la pressió de la malaltia a l'Hospital de Sabadell. Segons la Corporació Sanitària, actualment hi ha 110 persones ingressades per Covid-19, 30 de les quals es troben en una situació crítica o semicrítica. Ara bé, dins de les UCI la situació és molt més positiva que fa uns mesos, ja que només 10 pacients necessiten respiradors. Ho ha explicat el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, el doctor Manel Cervantes, en una entrevista al programa El Cafè.
Aquests són els que predominen ara, els que estan amb oxigen respirant per si mateixos. Afortunadament, tenim menys de la meitat d'aquests pacients que estan intubats. Crec que en aquests moments era la quarta part. O sigui que d'alguna forma és un indicador també de que la gravetat no és tan alta.
Actualment el Parc Taulí registra una mitjana de 6 ingressos diaris, una xifra que també va a la baixa, Pere, respecte de les últimes setmanes.
De totes maneres, el doctor Manel Cervantes és crític amb el ritme de vacunació que hi ha a Catalunya. Avui prop d'un 25% de la població més gran de 16 anys ja està vacunada amb una dosi, però menys d'un 10% té la pauta completa. Ara bé, l'infectòleg és optimista amb els resultats que està tenint la vacunació al nostre país.
No estem veient casos de brots a les residències. No estem veient mortalitat per gent vacunada. I, de fet, hem notat com l'estada mitja i l'edat mitjana dels pacients està baixant clarament als hospitals. O sigui que amb això som optimistes.
Pel que fa a la resta del món, Cervantes lamenta que no s'estigui vetllant perquè tots els països s'estiguin immunitzant contra el virus. Per això recorda que la incidència de la malaltia al món està creixent i que hi ha el perill que apareguin més variants, tot i que de moment aquestes no han provocat cap incidència greu a la ciutat. Sobre el debat entre vacunar-se o no pels possibles efectes adversos del virus, Cervantes és molt clar, ens hem de vacunar i va ser un error suspendre la vacunació per uns trombos molt anecdòtics.
Els efectes secundaris de les trombosis amb manca de plaquetes, això és una cosa clara que està prohibida per les vacunes d'adenovirus, la marca que sigui, Johnson & Johnson, AstraZeneca. Això és cert, però clar, amb una incidència tan petita que això raonablement no hauria d'haver influït en la campanya de vacunació. Doncs jo crec que es va ajuntar el problema de la no presentació de les dosis esperades, de que la comunitat europea va fer fins i tot judicialment un inici de demanda a AstraZeneca, que AstraZeneca ara és més britànica que europea, tot això ha influït.
Cervantes també ha apuntat que la principal causa de transmissió del virus ara és a la feina, ja que es crea un clima de confiança que fomenta el relaxament en les mesures de seguretat.
I precisament, mentre la incidència del virus continua millorant a Sabadell, hem conegut avui quines eren les dades. El risc de rebrot ha baixat a Sabadell als 353 punts, la velocitat de contagi al 0,91 i la incidència acumulada 14 dies als 384 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han confirmat 53 nous positius a la ciutat, que eleven la xifra total de casos als 18.339. En canvi, no hi ha hagut cap defunció i es mantenen en les 546. La vacunació també continua endavant i ja hi ha 48.874 sabadellencs amb la primera dosi i 17.514 amb la pauta completa. I el segon estat d'alarma, aprovat pel Consell de Ministres, acabarà el pròxim 9 de maig. Aleshores, s'obrirà un nou escenari polític i jurídic on les comunitats autònomes seran les encarregades de regular les restriccions per frenar la pandèmia, però no tindran l'empara legal actual. D'aquesta manera, ciutadans i persones jurídiques podrien impugnar les possibles retallades de drets fonamentals, de manera que les futures mesures podrien acabar en paper mullat.
El toc de queda, els confinaments territorials o el tancament forçós dels establiments podrien tenir els dies descomptat sense l'estat d'alarma. A partir del 9 de maig ens trobarem amb la mateixa situació que quan va acabar el primer estat d'excepció i la justícia va tombar el juliol passat el confinament de Lleida i el Baix Segre o l'obligació de bars i discoteques de tancar a mitjanit. Tot dependrà de com la justícia interpreti les noves restriccions i la seva afectació a les llibertats. N'ha parlat al Cafè de la Ràdio el catedràtic de Dret Constitucional de la UAB, Joan Lluís Pérez Francès.
Però que hi ha una afectació és evident, que hi ha una limitació, podríem dir que també, no? Ara és una limitació necessària, potser sí, que és una limitació que no necessita un estat excepcional superior, com seria l'estat excepció, potser també, però clar, és un tema jurídic que s'ha d'argumentar i delimitar bé.
El que segur que ens trobarem serà que cada comunitat legislarà les restriccions en funció del seu govern i de la seva incidència del virus. Per això serà rellevant veure com actua el Consell Interterritorial de Salut.
Crec que és important reflexionar que l'estat d'alarma implica una afectació als drets, però també al mateix temps una mena de no confiança en el Parlament per si no renova les mesures i en els jutges per si tampoc les convaliden. Ara, sense l'estat d'alarma, el que pot passar és que cada comunitat autònoma dicti les seves mesures i tingui, efectivament, mesures diferents cada comunitat autònoma.
Davant d'aquest escenari incert, algunes veus confien que el govern espanyol tornarà a prorrogar l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig per garantir que es mantenen les restriccions, una mesura que es podria aplicar després de les eleccions a la Comunitat de Madrid el 4 de maig. El segon estat d'alarma es va aprovar el 25 d'octubre del 2020 i es va prorrogar per 6 mesos el 9 de novembre passat.
Notícies migdia.
Canviem de qüestió, deixem de banda el coronavirus per explicar-vos que els sabadellencs van reciclar gairebé 4 tones d'envasos de vidre durant el 2020. Aquestes dades de l'Ajuntament de Sabadell representen que cada ciutadà va reciclar una mitjana de 17 quilos i mig de vidre, unes xifres que des de l'àrea de transició energètica volen augmentar a través de diferents procediments.
Ara mateix, cada sabadellenc recicla 60 envasos de vidre a l'any. Aquest material, quan es diposita als contenidors, es recicla el 100% i es fa servir per fabricar nous envasos de forma indefinida i sense perdre les propietats originals. La Unió Europea demana que s'augmenti el percentatge de reciclatge i els pròxims 18 mesos aquest serà un dels reptes de transició energètica. El tinent d'alcaldessa Jesús Rodríguez creu que la tecnologia també ajudarà a reciclar millor.
Hi ha molta tecnologia en aquest sentit i van sortint contenidors que són de moltes maneres i hi ha molts sistemes avui en dia que s'estan estudiant. Quin seria el més idoni per poder col·locar a cada zona de la ciutat. Hem de pensar que cada zona de la ciutat és diferent i a l'igual pues, s'ha de posar un sistema diferent. Avui en dia ja tenim sistemes diferencials dintre de la ciutat de Sabadell.
Un d'aquests sistemes és el porta a porta i ha estat clau als municipis de la comarca que han augmentat significativament el reciclatge. A Sabadell encara s'està avaluant.
El porta a porta s'està avaluant des de fa temps amb el tema dels comerços i algunes zones residencials, però està en base d'estudi i continua a base d'estudi perquè hem de mirar si podríem tirar-ho endavant en els diferents llocs de comerç. Segurament és el que estaven estudiant i encara pues, manca una informació per saber si surt o no surt factible fer-ho a Sabadell.
Reciclar vidre atura el creixement dels abocadors i és un element clau en la lluita contra el canvi climàtic. Les següents accions del govern local seran campanyes de sensibilització tant als comerços com en l'educació. Amb el vidre reciclat s'evita extreure matèries primeres de la natura, es minimitza l'emissió de diòxid de carboni en el procés de fabricació i s'estalvia energia.
I l'Ajuntament renovarà fins aquest divendres 17.500 luminàries de 720 carrers de la ciutat. Després d'aquesta actuació, el 90% dels fanals de Sabadell funcionaran amb tecnologia LED, de manera que millorarà l'impacte ecològic de l'enllumenat públic. També ho farà en seguretat, tal com ha subratllat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que assegura que portarà més llum als carrers de Sabadell.
Ara bé, l'impacte més important serà l'estalvi energètic de la factura de la llum. El consum caurà en 5,1 milions de quilowatts per hora cada any, el que es tradueix en prop d'un milió d'euros per les arques municipals. Marta Farrés.
Un estalvi anual de gairebé un milió d'euros, amb un augment, doncs, com us deia, de l'eficiència energètica i la baixada doncs, de consum, i també aconseguirem reduir 1.600 o més de 1.600 tones d'emissions de diòxid de carboni.
El cost de la renovació de l'enllumenat és de 10 milions d'euros per a l'Ajuntament del total de la inversió, que puja als 14 milions. De totes maneres, l'import de la factura serà el mateix perquè el cost es compensa amb l'estalvi del consum d'energia.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Són 3:15, tornem a parlar de la salut perquè les malalties intestinals inflamatòries van a l'alça en països desenvolupats com el nostre. El 2016, 4 persones de cada 1.000 tenien una colitis ulcerosa i 2 de cada 1.000 patien malaltia de Crohn. Des del Taulí alerten que si aquesta tendència es manté, els casos es podrien duplicar al 2030. Xavier Calvet, doctor del Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital de Sabadell, s'emmiralla l'evolució d'altres països, com ha apuntat el programa Al Matí.
La malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa són malalties de països desenvolupats. Curiosament, n'hi ha pocs als països en vies de desenvolupament i a mesura que les condicions socioeconòmiques van augmentant, augmenta també la incidència i, bueno, i el número de pacients amb malaltia inflamatòria a aquests països. Per exemple, el Japó va passar molt ràpidament de no tenir pràcticament casos a tenir un volum de casos molt similar al dels països, diguem, occidentals.
Les causes d'aquestes malalties es desconeixen, però hi ha elements que clarament, Pere, les empitjoren.
Com és el consum de tabac, alcohol i aliments processats. De fet, deixar aquests consums garanteix una millor evolució de les malalties que provoquen símptomes com mals de panxa, diarrees i sang en femta. D'altra banda, el Taulí també està treballant per millorar el tractament d'aquestes patologies. Per això, ha impulsat, juntament amb una dotzena d'hospitals més, el projecte AIMPROOF. Calvet ha explicat en què consisteix.
Mirada que de manera més o menys, que és pràcticament automàtica, puguem recollir les dades de com estem tractant els pacients, posar-ho en comú en una base de dades i analitzar les diferències entre hospitals. Primer, perquè sapiguem com ho estem fent, que això és molt important, perquè si no fas això, tu estàs segur que ho fas millor que ningú, però tots no podem fer-ho millor que ningú, o sigui que segur que hi ha diferències. I segona, per això, per detectar les millors pràctiques clíniques, que a vegades amb petites variacions de tot el que fem tots més o menys igual, es aconsegueixen millors resultats. I això, si ho detectes, ho pots incorporar a la pràctica de tothom.
Calvet confia que d'aquesta manera es millorarà encara més el tractament que s'ofereix als pacients de la malaltia de Crohn i colitis ulcerosa, tot plegat, malgrat que ara ja compten amb llargues etapes en què poden portar una vida completament normal.
Més qüestions del dia. L'Ajuntament de Sabadell netejarà més de 5 quilòmetres de camins del Rodal per prevenir incendis forestals.
La Diputació de Barcelona finança el 80% del cost de les actuacions, que pugen als gairebé 7.700 euros. Els treballs consisteixen en l'eliminació de bassals i xaragalls que dificulten la circulació de vehicles, la neteja de trencaaigües i la desbrossada de la vegetació dels laterals dels camins. L'arranjament es concentra en punts com el camí de Can Morangues, el de Can Casamada i el que va de Can Moragues Vell a la Serra de Sant Iscle. Aquest manteniment forma part del programa de millores del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals de Sabadell.
Taula rodona per reivindicar el paper de les dones en el lideratge de les empreses i de l'emprenedoria.
L'activitat que s'emmarca en la commemoració de l'1 de maig està impulsada per l'Ajuntament i l'Associació Emprenedores Teixint Sabadell. Segons les últimes dades disponibles de l'any 2018, a Sabadell es van constituir 106 noves empreses, de les quals un total de 40 tenien com a emprenedora principal una dona. La xerrada, que es farà en línia, tindrà lloc demà a partir de 6:45 del vespre. Estarà moderada per la periodista i presidenta d'Emprenedores Teixint Sabadell, Paloma Aranós.
Denunciat un conductor de 42 anys per conduir amb el permís retirat i, atenció, amb una destral a l'interior del seu vehicle.
Els fets han tingut lloc aquesta matinada a la ronda Collsalarca. En fer les comprovacions, els agents van constatar que el vehicle tampoc tenia la ITB en vigor.
Presó per a un treballador del gimnàs municipal de Sant Cugat, acusat d'haver abusat sexualment d'una menor de 16 anys.
Segons ha avançat el mitjà local Tot Sant Cugat, els Mossos van detenir l'home de 32 anys el 21 d'abril passat per una denúncia de violació amb penetració. Tot i això, el cas s'investiga com abús i no agressió sexual, perquè segons la policia no hi va haver ús de la força, violència o intimidació, tot i que la víctima no va consentir.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental publica alguns consells coincidint amb l'obertura del confinament comarcal i a l'espera que arribin visitants d'altres comarques.
L'objectiu és garantir que el Vallès Occidental sigui una destinació turística sostenible i alhora protegir i millorar el patrimoni, tant natural com cultural. Els consells estan adreçats als turismes, però també a les empreses i als serveis turístics.
Temps ara per a la cultura, quan falten 10 minuts per arribar al punt de les dues. El Teatre Principal acollirà aquest dissabte a les 6 de la tarda La faula de l'Esquirol, un muntatge a càrrec de la companyia La Baldufa. En els seus 50 minuts de durada, la trama segueix la convivència entre un esquirol juganer i un eriçó esquerp per donar un missatge sobre la diferència. Un dels membres de la companyia, Enric Blasi, ha explicat que amb aquesta faula pretenen donar la seva opinió sobre la societat. Ho ha explicat avui al Cafè de la Ràdio.
Bé, nosaltres sempre quan ens plantegem de fer un espectacle nou, hi ha la idea de que hi hagi algun tema a partir del que puguem donar la nostra opinió i opinar de la societat en la que vivim. I en aquest cas ens venia molt de gust de fer un espectacle adreçat a nens i nenes més petits, o si estem parlant que la Paula és un espectacle de 4 a 8 anys, que és l'edat òptima, i ens va semblar que la fórmula de la faula en la que els protagonistes fossin animals podria ser una forma d'acostar-nos simpàtica i directa als infants que vinguin al teatre.
Escollir com a protagonistes de l'obra un esquirol i un eriçó serveix als autors per accentuar la diferència que volen reflectir, ja que ambdós són animals molt poc semblants en la vida real. Això ha ajudat els creadors del muntatge a contraposar les seves maneres de viure i a potenciar la conclusió moral que volen que el públic n'extregui, que tracta sobre acceptar allò diferent i les dificultats de la convivència. Blasi també denuncia la presència de moviments basats en la no acceptació de la diferència i la pluralitat de pensaments. Parlar d'aquests temes adaptant-se a la capacitat de comprensió dels infants és un dels altres objectius de l'obra.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
L'altre dia vam retallar un punt en respecte a la salvació i sabem que sumant de 3 estarem molt més a prop.
Crec que aquesta setmana tots els pensaments que venen són el partit de dissabte, que serà molt complicat, i a veure com el traiem.
Un equipo jove que tiene mucha calidad, mucho desparpajo y sobre todo compiten muy bien. Si llevan 45 puntos y estarán en lo más alto, por algo será.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Els treballadors d'Onze presenten el gran secret dels catalans.
Tots coneixem aquest secret. El que passa és que de vegades se'ns oblida.
El gran secret dels catalans és molt simple. Quan hem de fer una cosa bona pel país i per la gent, la fem units. I això no ho para ningú.
Tot comença a la plaça. Onze.
Vols fer un cafè amb nosaltres?
Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell us servim cada matí una esmorzada de notícies fresques, explicant-vos el més destacat de tot el que passa a la ciutat i fora de les nostres fronteres. Analitzem les informacions des de tots els punts de vista. Rebem els protagonistes de les qüestions més destacades del dia. Busquem els experts que les analitzin. I passem per la trituradora totes les informacions amb els nostres tertulians.
El Cafè de la Ràdio, de 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Informació, i ho fem en informació general i parlant de la polèmica sobre la no vacunació als policies nacionals i als guàrdies civils de Catalunya, perquè ja hi ha una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dona 10 dies al Departament de Salut perquè la taxa de vacunació de policies nacionals i guàrdies civils que presten servei a Catalunya assoleixi la que tenen els Mossos d'Esquadra. El TSJC accepta així la mesura cautelar sol·licitada pel sindicat Jupol i l'associació Huifil, que denunciaven que no s'estava vacunant els agents dels dos cossos. En la resolució, el TSJC insta Salut a que, sense cap excusa, garanteixi d'immediat i sense dilacions la vacunació contra la Covid als cossos de seguretat estatal. Salut haurà d'informar el tribunal sobre l'execució de la mesura passats 2 dies del termini de 10 per vacunar. I les agències de viatges reclamen la creació d'un fons de rescat per fer front a la falta d'ingressos i als impagaments que pateix el sector des de l'esclat de la pandèmia. pandèmia.
Segons dades de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, els impagaments per part de proveïdors arriben fins als 150 milions d'euros, la majoria procedents de companyies aèries. Una situació alerta en què no se soluciona amb ajudes, sinó amb un pla de rescat.
Els resultats de l'estudi del concert pilot de Love of Lesbian descarten la transmissió de Covid-19 entre els assistents.
Només s'han detectat 6 casos positius entre el públic, dels quals 4 es van contagiar fora del Palau Sant Jordi. Els resultats obren un bri d'esperança als organitzadors de festivals que afirmen veure la llum al final del túnel. També han confirmat que a l'estiu hi haurà esdeveniments.
Prop d'un 92% dels professionals sanitaris donen suport a la llei de l'eutanàsia.
Aquest és el resultat d'una enquesta realitzada pel Departament de Salut entre 15.000 professionals del sector. Els enquestats indiquen que les principals dificultats que es poden trobar per atendre una petició d'eutanàsia són la inseguretat del professional per manca d'informació o els dubtes en l'entorn familiar del sol·licitant. Un 11,4% dels enquestats afirmen que exerciran l'objecció de consciència quan entri en vigor la llei.
El govern destina 20 milions d'euros d'ajudes per al pagament del lloguer per aquest 2021.
La línia d'ajudes està pensada per a les persones que no es troben en situació de vulnerabilitat imminent, però que s'hi podrien veure abocades si no compten amb cap ajuda. Com a novetat, s'incrementen els topalls del lloguer mensual i les famílies podran rebre un màxim de 200 euros al mes.
En clau de successos, detingut un home de 37 anys com a presumpte autor del crim d'una dona a la Bisbal del Penedès, calant-li foc.
La víctima és una dona de 50 anys que va morir a l'hospital hores després. Els Mossos d'Esquadra van localitzar la dona amb cremades a l'interior d'un domicili juntament amb la seva parella. Els agents van detenir l'home com a presumpte autor de l'homicidi. L'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferrer, ha mostrat la seva indignació pels fets.
Ahir quan vam saber, no?, que hi havia hagut un incendi i que hi havia una persona ferida, primer esgarrifós, perquè potser és de les morts, no?, que són més escandaloses, o només pensar en el dolor que pot provocar aquestes ferides. I en el moment en què es va saber una mica que podia ser, doncs, que havien detingut la parella, que podia ser el presumpte autor, doncs clar, indignació total, perquè és que sembla estrany, no?, que encara al segle que vivim encara hi hagi aquests casos, i quan et toquen més a prop al municipi encara més. Vull dir que hem de seguir encara lluitant molt, perquè és que és esgarrifós que passin fets com aquest.
El cas es troba sota secret de sumari.
La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, afirma que l'amenaça de mort que ha rebut posa de manifest que el discurs de l'odi està calant.
Així mateix ha defensat que no només cal denunciar els fets, sinó pensar en les causes d'això. Segons ha argumentat Maroto en dues entrevistes a Ràdio 4 i La 2, missatges com aquests cada cop van a més perquè Vox està cada setmana dient-los que són un govern criminal.
Si yo estoy amenazada hoy en parte es por su discurso, como digo, del odio y de llamarme gobierno criminal. Por lo tanto, tenemos un problema si ese discurso cala y, como bien decías, bueno, hay antecedentes, ¿no? Yo lamento que esta persona que me envió la carta pues tenga un problema mental. Por eso tenemos que reforzar también la salud mental. Después de la pandemia hay muchas personas que necesitan de la sanidad pública y eso no está pasando en Madrid. Hay realmente una desatención.
I us expliquem també que el Consell de Ministres ha aprovat a la reunió d'aquest dimarts el pla de recuperació que preveu mobilitzar 70.000 milions d'euros dels fons europeus entre 2021 i 2023. L'executiu de Pedro Sánchez assegura que l'enviarà a Brussel·les abans d'aquest divendres per rebre el vistiplau de la Comissió Europea. La previsió és que els primers fons puguin començar a arribar als estats al juliol. El pla de recuperació d'Espanya conté 212 mesures, de les quals 110 són inversions al voltant de 20 programes tractors i 102 més són reformes. I acabem. La presidenta de la Comissió Europea avisa al Regne Unit que la Unió Europea utilitzarà totes les eines previstes a l'acord post-Brexit en cas d'incompliment.
A més, la presidenta s'ha mostrat preocupada pels incompliments i les accions unilaterals de Londres des que l'acord va entrar en aplicació provisional. El negociador de la Unió Europea, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu de les negociacions ha estat fer que el divorci sigui el més ordenat possible i ha instat Londres a assumir la seva responsabilitat i respectar el que s'ha signat.
Menys d'un minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva amb aquesta victòria balsàmica del Centre d'Esports contra el Mallorca ahir a la nova Creu Alta, per cert, amb un golaç de Jaime Sánchez. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.